L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
El ple municipal del mes d'abril s'ha iniciat amb el record de les dones assassinades per violència masclista en el darrer mes. L'alcalde Marc Girbet, a l'inici del ple, també ha recordat la figura del Papa Francesc, mort el passat 21 d'abril. Entre els punts destacats del ple, l'aprovació inicial del reglament intern de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Aquest punt ha estat aprovat per majoria absoluta i per unanimitat. El reglament estableix l'estructura interna del cos, les funcions de cada categoria professional, el règim disciplinari, els drets i deures del personal, així com aspectes relacionats amb la formació, l'ús de l'uniforme, l'equipament, la jornada laboral i les distincions. També regula les relacions amb la ciutadania i els criteris d'actuació policial. El plenari també ha comptat com a assumpte sobrevingut la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Sant Andreu de la Barca per la implementació de dos nous equipaments, el CAP i també la deixalleria municipal. El plenari també ha aprovat una modificació pressupostària, a més del Pla Local d'Àmbit Comunitari per la Prevenció, Detecció i Intervenció davant de situacions d'absentisme escolar a Sant Andreu de la Barca. Un punt, aquest últim, que ha estat aprovat amb els vots a favor de FEM, el Partit dels Socialistes, Som i En Comú Podem, i les abstencions de Vox i el Partit Popular. El plenari ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l'acord marc de sistemes de lectura de matrícules, tramitat pel Consorci LocalRed amb el subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules. S'instal·laran 29 punts de lectura de matrícules a la ciutat. A l'apartat de mocions, aprovades les dues mocions presentades pel Partit dels Socialistes de Catalunya per la instal·lació d'un espai d'homenatge a Blas Infante a Sant Andreu de la Barca i per la incorporació dels animals del Pla de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca. La moció presentada pel Partit Popular per la incorporació del principi de silenci administratiu positiu al reglament orgànic municipal ha estat rebutjada. Les dues mocions d'En Comú Podem han estat aprovades. La primera, en suport a les treballadors i treballadores de la planta RDM a Castellbisbal i per una reindustrialització amb garanties, i una segona moció per garantir un servei ferroviari de rodalies de qualitat. FEM Sant Andreu ha aprovat una moció en suport a les demandes dels tres centres de secundària del municipi pels canvis de currículum al batxillerat en matèries de ciències, filosofia, llengua i literatura. I la darrera moció, la presentada per al grup municipal Som Sant Andreu per a desenvolupar una estratègia integral de prevenció del consum d'alcohol en joves de Sant Andreu de la Barca. Ha estat aprovada finalment aquesta moció per unanimitat. I a continuació les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals del ple del mes d'abril. La primera valoració d'Anna Serra, portaveu de FEM Sant Andreu.
Avui hem viscut un ple amb molt de contingut. Hem aprovat una modificació pressupostària que ens permetrà dotar econòmicament partides en projectes importants com per exemple són la Festa Major, el Pla Educatiu d'Entorn per poder seguir fent activitats per famílies i infants, també per arreglar edificis municipals, jardineria, és a dir, és una modificació important que ens permet continuar millorant el municipi. Hem vist d'altres punts, a mi personalment m'ha sobtat que el Partit Socialista voti en contra de poder tenir un nou CAP i una deixalleria i bé, això la veritat és que ens ha sobtat. També ens ha sobtat de la mateixa manera que sigui l'únic partit que no ha recolzat la moció en suport als centres de secundària que rebutgen els canvis anunciats per la Generalitat de Catalunya de fer canvis en el batxillerat, que va en detriment de la qualitat educativa. És per això que nosaltres reafirmem una vegada més que som un partit municipal que el que fem és vetllar pels nostres ciutadans, per l'educació de Sant Andreu de la Barca, pels seus alumnes, famílies i centres, més enllà de colors polítics que està vist que altres partits no pensen de la mateixa manera. També és una bona notícia perquè avui hem aprovat el pla d'absentisme, fet un document que portava molt de temps també aparcat. El tenir dues tècniques del pla educatiu ens ha permès poder revisar aquest document, actualitzar-lo, elaborar-lo amb mirada comunitària i ara tenim un document de cap a peus que serà útil, pràctic i la veritat és que molt realista i aterrat per poder-lo dur a terme i vetllar perquè el nostre alumnat pugui tenir un suport a l'escolaritat i evitar l'abandonament prematur i l'absentisme escolar.
El Partit dels Socialistes presentava dues mocions en el ple municipal, dues mocions que han estat finalment aprovades. La primera d'elles era de creació d'un espai d'homenatge a Blas Infante a Sant Andreu de la Barca i la segona era per la incorporació dels animals al Pla de Protecció Civil de la ciutat. Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes.
Doncs ha estat un ple en què s'han debatut diversos temes. Nosaltres destacaríem el fet de que dues mocions nostres s'han aprovat. Una que dedica un espai a Blas Infante, que és el pare de la terra andalusa, no? Una persona fonamental, i que serveix per retre homenatge a tota la gent d'Andalusia que ha vingut en els últims anys, en les últimes dècades, i que ha millorat la nostra ciutat i que han fet les seves arrels aquí. I creiem que Sant Andreu necessitava d'un espai de referència dedicat i en homenatge al poble andalús. També s'ha aprovat una moció de la incorporació dels animals, protocols de com s'han d'actuar en casos d'emergències amb els animals per la seva protecció, que creiem que és una moció molt positiva, tot i que hem vist que la regidora es posava una miqueta a la defensiva, no? Com si estiguéssim atacant-la, fet que no era així, senzillament és ajudar i és millorar coses, no? El que passa és que, clar, a vegades si toques segons quins temes no ens agrada aquest govern, no? Això per una banda. També és un ple important el que s'ha parlat d'un reglament intern de la policia, que és positiu, i també el que continua una feina iniciada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Potser molta gent que m'escolta i que em veu dirà, sempre està dient que això ho van iniciar ells, i no ens cansarem, perquè ho vam iniciar nosaltres. El projecte de videovigilància a tota la ciutat, instal·lació de càmeres, no només de detectors de matrícula, sinó també de seguretat pròpiament dita en espais importants on hi ha més conflictivitat o hi ha més aglomeració de persones, és un projecte socialista que va tenir una consignació econòmica, una idea que continua desenvolupant-se i és en benefici de la ciutat. Perfecte que ho continuï implementant aquest govern. I ja per acabar, hi ha hagut el tema de la situació de l'ambulatori, perquè la gent entengui, s'ha fet uns canvis urbanístics en els quals no estem d'acord, perquè a la zona on ja està el Col·legi Vallpalau, a l'Ortiz, estarà la nova escola Bressol Nova, estarà el centre cívic, volen posar l'ambulatori en una peça que era una zona verda, que nosaltres apostàvem perquè fos una zona verda pel gaudi dels nens i nenes d'aquests espais, no? Sobretot de les escoles Bressol. Nosaltres situaríem l'ambulatori en l'emplaçament que hem defensat sempre i torno a dir que és una reivindicació històrica que portem molts anys demanant i que aquest ambulatori ha de ser una realitat. No ens ha agradat la decisió que han pres i tampoc les formes, com és habitual, tota última hora, amb la informació amb una setmana santa pel mig, a última hora. No, jo crec que aquests temes, tot i que ells donin moltes voltes i es justifiquin, aquests temes es van coent durant molt de temps i ens podíem haver avisat perfectament que d'aquí un mes hem de córrer per això, correrem amb ells, perquè arribem, però hem de treballar amb una certa planificació i sobretot amb un consens real. I per últim, la participació ciutadana torna a perdre diners, perquè parla molt de participació, però cada vegada que fan una modificació treuen diners de les partides de participació. En definitiva, un ple en el que hem expressat les nostres idees i s'ha demostrat que aquest projecte de ciutat del govern actual no existeix.
Més valoracions del ple municipal, la valoració d'Antonio López, portaveu de Vox.
Bueno, el pleno, como se ha podido ver, ha sido un pleno larguito, ha sido un pleno del cual salimos un poquito cansados, ya tenemos una edad. Y bueno, en lo que a mí respecta, en mi particular, ha sido el choque con el PSC, porque bueno, cuando les dicen las verdades, pues les molesta. Y bueno, demuestran su hipocresía de siempre, en la cual mucho Andalucía, mucho Blas Infante, pero cuando la han gobernado han hecho de todo y luego se han gastado el dinero en cocas, prostitución, etcétera, etcétera. O sea que todo demagogia e hipocresía. El resto de pleno, pues bueno, ha habido cosas relevantes, ha habido alguna moción que aunque no se puede hacer nada directamente, pero la hemos apoyado porque consideramos que el objetivo de buscar la educación, o sea, la enseñanza por excelencia, eso es lo que se debe, cosa que ahora no está ocurriendo.
Som Sant Andreu presentava una moció en aquest ple municipal que finalment ha estat aprovada, la moció per al desenvolupar una estratègia integral de prevenció del consum d'alcohol en joves a Sant Andreu de la Barca. Una moció que també ha estat aprovada per unanimitat. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
Bueno, un pleno muy largo, con mucho contenido, y desde SOM siempre hemos estado pues aprobando medidas como un presupuesto que tiene que ser activo, que tiene que ser modificado y que tiene que ser pensado para pues ayudar a todo lo que es la restauración de nuestros edificios, de nuestra estructura arquitectónica, para la educación, para nuestras fiestas locales. Entonces SOM siempre va a estar aprobando independientemente del partido político. Otra de las cosas que nos llena de muchas satisfacciones que por unanimidad se aprueba una moción para la prevención, un plan de estrategia para la prevención sobre el consumo de alcohol en nuestros jóvenes. Yo creo que todos nuestros compañeros regidores estuvieron de acuerdo, se votó por unanimidad y para nosotros es importante esta moción.
El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca presentava una moció en el ple que finalment ha estat rebutjada. La moció per la incorporació del principi de silenci administratiu positiu al reglament orgànic municipal. Moció, com dèiem, que ha estat rebutjada, ha estat una de les valoracions que ha realitzat la seva portaveu, Sonia Aranda.
Bueno, estamos ya empezándonos a acostumbrar a estos plenos maratonianos que incluyen 25 puntos, entonces intentar hacer un resumen es un poco complicado y voy a intentar, más que explicar los puntos, va a ser la impresión que nosotros como grupo del Partido Popular tenemos de los últimos plenos que venimos viviendo con este equipo de gobierno, ¿no? Nosotros creemos que tenemos cierta experiencia desde la oposición, sabemos diferenciar, sobre todo porque somos municipalistas, entonces sabemos diferenciar lo que es una línea política con lo que es una votación, y siempre y cuando sea beneficioso para la ciudadanía, evidentemente lo vamos a votar a favor, como es la implantación de las cámaras, el reglamento de la policía local, aquellas cosas que benefician a nuestros ciudadanos. En cuanto al contenido del pleno, reivindicamos de nuevo sobrevenidos temas muy importantes con 2 días de antelación a una comisión informativa, y entendemos que realmente esa estesa dama del gobierno no es real, porque no se trata con nosotros ni se nos comenta cuando hace bastante tiempo que se trabajaba esta modificación, ¿verdad?, del plan urbanístico. Entonces nos quedaría la parte de las mociones muy interesantes, mociones que han ahondado en RDM, en esta empresa que tiene este problema con los trabajadores, que quiere cerrar sí o sí. Hemos tratado el absentismo, hemos tratado una moción de Felipe del Val para prevenir el alcoholismo. Quiero decir, son temas importantes, ¿no? Y hemos dado soporte porque creemos que, como por ejemplo apoyar a la comunidad andaluza, lo que no acabamos de entender es, estando de acuerdo todo el plenario en nuestra moción, que era el compromiso férreo del ayuntamiento de dar respuesta a nuestros ciudadanos en tiempo y forma, y no como un señor que después de 8 meses no tiene respuesta. Estando de acuerdo incluso el equipo de gobierno, se nos rechaza la moción. Ellos tienen una moción que hemos entregado hace 15 días. Sabemos de otros grupos de la oposición que le rehacen la moción para que entre. Si nosotros nos hemos ofrecido para incluirla donde sea necesario para tener el máximo apoyo, ¿por qué no se hace? Esto pasa con este grupo, no pasa con otros grupos. Por lo tanto, creemos que como realmente ahondamos en los problemas reales de los ciudadanos y en dar respuesta, nos ven como directos competidores. Eso es lo que nosotros creemos, pero nosotros no vamos a cejar en beneficiar al ciudadano, que haga valer sus derechos, que el ayuntamiento sea transparente, ágil, rápido, y que no sea la típica frase de, bueno, tú pídelo y a ver qué pasa. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vamos a trabajar por y para los ciudadanos de Sant Andreu, que es lo que venimos haciendo.
I finalment, la darrera valoració del ple municipal del mes d'abril, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
Bueno, un pleno, como siempre, muy largo, pero yo, aparte de todas las medidas que hemos aprobado en beneficio de la ciudad, yo quiero poner el foco en un tema que es muy grave, que es que la empresa RDM de Castellbisbal amenaza con tirar a 237 personas trabajadoras a la calle. Decir que a pesar de todos los esfuerzos que el comité de empresa está realizando para crear una mesa de reindustrialización, tal como marca la ley, a pesar de que existen propuestas de otras empresas que quieren quedarse y seguir con la actividad, la dirección de la empresa está incumpliendo todas estas medidas e insiste en cerrar la empresa y en despedir a toda la plantilla. Pensamos que detrás de esto está muy claro que hay un negocio inmobiliario, que ahí tiene alguna propuesta de compra, y que desde aquí, desde el Pleno, en Comú Podem hemos puesto una moción que ha sido aprobada por unanimidad, y pensamos que es un tema que hay que priorizar y nos ponemos a disposición del comité de empresa para apoyar en todo lo necesario. Exigimos a la Generalitat que se persone y que insista en esa mesa de reindustrialización y, por supuesto, todos nuestros efectivos, yo creo que como en Comú Podem, pero creo que también como ayuntamiento, al servicio de ese comité de empresa que necesita movilizarse, que necesita presionar para que todas estas 237 personas no vayan a la calle.
Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del ple municipal del mes d'abril. A través de la pàgina web de radiosantandreu.com podeu escoltar l'àudio i veure el vídeo del ple municipal i també de l'audiència pública.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I després del resum del ple municipal d'aquest dijous, continuem amb d'altres informacions. Sant Andreu de la Barca tindrà un festival d'art urbà metropolità. S'anomenarà Cromàtic i es celebrarà del 3 al 22 de juny. Tot seguit en parlem de més detalls.
Sant Andreu de la Barca viurà un nou esdeveniment cultural. Serà del 3 al 22 de juny amb la primera edició del Cromàtic, un festival d'art urbà que convertirà la ciutat en un gran llenç a cel obert. Amb 7 murals de gran format, concurs obert per artistes, activitats culturals i una aposta per la identitat local, el projecte neix amb la voluntat de transformar i millorar el paisatge urbà de la ciutat. És l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.
Presentem el Cromàtic, que és un festival d'art urbà que a partir d'ara tindrà lloc a Sant Andreu de la Barca, i aquest festival és una aposta cultural estratègica per redefinir l'espai públic de la nostra ciutat. Com deia, el Cromàtic és una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, és una aposta per desenvolupar l'art urbà, l'inclusió social i també la projecció de la ciutat en tot l'entorn metropolità. Aquest festival forma part d'una estratègia, com els també us comentava, molt més àmplia per referenciar la ciutat de Sant Andreu de la Barca i a través de la cultura doncs, crear aquest vincle de repensar els espais quotidians, donar-li un valor patrimonial també en aquestes pintures i reforçar, evidentment, el missatge social i els vincles socials. Com també us apuntava, però m'agrada explicar-ho bé, que aquest festival és una aposta per l'art i que dialogui amb la ciutat i amb la seva gent. És a dir, que no només quedi una pintura, sinó que darrere hi hagi un missatge. Els murals, com deia, no només transformen parets, sinó que també ajudaran a construir una identitat col·lectiva, que és precisament el que ha de buscar un ajuntament i un govern municipal. I tot això, fer-ho en comunitat i a la nostra comunitat, li dona un valor que va molt més enllà, com deia, d'una simple pintura en un mural de 9 metres per 4 d'amplada, sinó va molt més enllà. El Cromàtic tindrà lloc des del 3 al 22 de juny i tota la ciutat es convertirà, diguéssim, en alguna gran peça, diguéssim, d'art que podrem veure arreu dels nostres barris. Són 7 murals de gran format. a part de la pintura literal dels murals, hi haurà activitats culturals i reforçarem la identitat local de Sant Andreu de la Barca. No tindrem cap mena de dubte que transformarà, com els deia, el paisatge urbà de la ciutat. El cromàtic suposarà una intervenció artística a gairebé 650 metres quadrats de parets, amb la participació de noms molt reconeguts, que ara us explicarem, del muralisme contemporani i d'artistes emergents que actualment formen part d'aquesta escena. I com us deia, doncs el festival combina l'impacte visual de tots aquests murals amb una programació que afavoreix la història, el territori i la diversitat també social que té el municipi. Per tant, el cromàtic és molt més que una mostra artística, és una declaració d'intencions sobre com l'art pot redefinir a l'espai públic i ajudar-nos a recuperar aquest orgull de ciutat.
El festival combina l'impacte visual dels murals amb una programació que té en compte la història, el territori i la diversitat social del municipi. És el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
Farem un festival que serà murals que parlen de la ciutat. Els murals del Festival Cromàtic reflectiran la diversitat i identitat de Sant Andreu i es rendiran homenatges a les tradicions locals i es destacarà la importància de la cultura, l'educació i es celebrarà la diversitat cultural i el respecte a la natura. També es posarà èmfasi en l'esport com a eina d'inclusió i es reflexionarà sobre la participació ciutadana i promovem valors d'igualtat i pluralitat. Cada mural serà un espai de reconeixement col·lectiu i una peça de relat coral que representarà el canvi de la ciutat d'avui. També, com ha comentat, farem unes activitats paral·leles i doncs, farem també un tret de sortida quan es comencin ja a pintar a partir del dia 3 de juny els murals. També farem una activitat que l'anomenarem Pintem Sant Andreu de Colors i entitats del poble, en concret també amb dues escoles de pintura, doncs participarem en la pintura de les caixes de llum i electricitat de diferents barris, també perquè hi hagi una activitat també artística durant tot aquest període. I també doncs, farem un contacte amb artistes de la ciutat perquè doncs, puguin també interaccionar amb els artistes, tant els que venen com els propis locals, per poder doncs, fer que tot aquest moviment del mes de juny sigui art per tots els carrers de Sant Andreu. I també farem una festa final del cromàtic, que serà el 14 de juny, en la part central. Farem una festa de cloenda, on hi haurà música en directe, tallers familiars i creatius, i també farem, doncs, lògicament, unes rutes guiades pels murals, amb explicacions també sobre les obres i els seus processos creatius. Una jornada doncs, per viure l'art al carrer, en comunitat i des de la proximitat. I la producció i la direcció artística va a càrrec de Cromàtic, ara us comentarem, i és una entitat doncs, referent a l'àmbit de l'art urbà a Catalunya, amb una trajectòria consolidada en projectes que combinen l'impacte visual, el compromís social i la qualitat artística. La seva visió uneix transformació urbana, acció cultural i creació de relats que connecten la ciutadania tot l'art urbà.
Marc García, director de Rebobinart, ha explicat a Ràdio Sant Andreu com va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per tal de tirar endavant aquest festival.
Des de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb un inici de projecte, des de Rebobinart comencem a pensar com es pot fer un festival. Un festival que no sigui simplement artistes pintants, sinó que, i defineixo la paraula festival, el festival l'entenem a vegades com un festival musical, no?, que apareix en un espai, actua i fa molt soroll durant un moment, pot deixar permanència sorda a molts dels oients, però en el cas del muralisme és diferent, perquè deixa una petjada, deixa un tatuatge en diferents parts de la ciutat. Aleshores, el que hem de veure és que aquest tatuatge estigui consensuat i estigui lligat i estigui contextualitzat en els pobles i les ciutats on hi passa, no? Sí que és veritat que el tracte individual dels murals és un tipus de procés que ens agrada molt perquè podem tractar de forma més extensa tant el contingut com el procés de creació per part de l'artista. El fet de fer un festival et permet, en aquest cas, en una sola edició, tocar moltes temàtiques i contextualitzar molts temes que des de la ciutat es volen deixar visualment visibles i tatuats en aquesta, a Sant Andreu de la Barca.
Cromàtic suposarà la intervenció artística de més de 650 metres quadrats de parets a la ciutat, amb la participació de noms reconeguts del muralisme contemporani i artistes emergents.
També el format de festival ens permet fer una selecció interna que hem consensuat amb l'Ajuntament de tres artistes. En aquest cas hi ha el Rock Black Block, que és un artista molt reconegut a Catalunya. Una de les seves obres més comunicades és el Rei Emèrit, amb les fletxes. Després tenim la Lula Goce, que és una artista gallega que a nivell internacional és molt, molt reconeguda, i també és una artista que nosaltres ja vam treballar fa molt temps i s'ha convertit en un referent femení dins del sector del muralisme, que és un sector totalment masculinitzat. I després tenim el Taken, que és un artista que porta molts anys treballant, és molt jove, és un artista madrileny, que té una tècnica que ens agrada molt perquè és molt flexible i permet integrar-se molt bé en els espais. Aquests tres artistes se'ls han donat unes temàtiques que van molt alineades també amb la seva línia gràfica i el treball que fan ells a nivell personal, perquè a nivell discursiu tampoc el que podem fer és agafar artistes que treballen memòria històrica i dir-li que volem que ens pintin un partit de futbol, no? O, aleshores, ens ha sigut molt fàcil perquè els tres artistes tenen molt clar la seva línia i el seu discurs. I després ara hem obert convocatòria, pues això, no? Per trobar nou talent, per trobar referents també locals o nacionals, que és una mica on creiem que podem trobar aquest, per acabar d'omplir aquests quatre murals que falten. Aleshores, és un concurs públic que tindrà un procés de presentació, no de propostes, sinó del perfil. Hi haurà un comitè intern dins de l'Ajuntament, conjuntament assessorat per nosaltres, per acabar de veure quins són aquests quatre artistes, i a partir d'aquí es començarà aquest procés de creació primer d'obra a nivell intern per validar-ho amb l'Ajuntament, i després entraran dins d'aquest mes que tindrem de festival, on veurem totes les obres en diferents dies creant-se.
Gràcies a Pere Joventí Balcells per aquesta aproximació a aquest festival d'art urbà, el Cromàtic, que tindrà lloc a Sant Andreu de la Barca el mes de juny.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
I aquesta setmana hem conegut detalls sobre la remodelació de la Biblioteca Aigüestoses. La presentació d'aquesta remodelació s'ha realitzat aquest dimecres, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
Es presenta el projecte de futur redisseny de la Biblioteca Aigüestoses. L'ha dut a terme 23-25 arquitectes i vol renovar i dinamitzar aquest equipament amb un nou programa d'usos que obri aquest espai a la cultura de la ciutat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut aprofitar la Diada de Sant Jordi per presentar el projecte de remodelació de la biblioteca. N'hem parlat amb Roger Montoto i Eva Gili, arquitectes de 23-25 arquitectes, l'estudi que ha tirat endavant aquest redisseny.
Doncs la idea era fer un projecte d'interiorisme que renovés i dinamitzés la biblioteca, i introduint sobretot un nou programa d'usos molt més enriquit, que no fos estrictament un lloc d'estudiar o anar a buscar un llibre, sinó que fos un lloc molt més obert, un pol d'atracció per la cultura, perquè la gent del carrer s'acostumi a venir a la biblioteca a fer moltes més coses, no només a estudiar, sinó també a consultar, a aprendre, a treballar en grup, a assistir a exposicions, a petites xerrades, i per això feia falta resituar tots els espais, buscar nous usos i sobretot els usos que teníem, diversificar-los.
I ha sigut molt complicat fer-ho tot plegat. Entenem que és un equipament que fa 30 anys que està al servei de la ciutat. Com ha sigut tot el procés des del vostre estudi d'arquitectura?
Bé, el primer repte ha sigut que la biblioteca està bastant dividida en tres espais i hem mirat de connectar-los fins on hem pogut i situar cada ús allà on li convenia més, la planta baixa a la zona més dinàmica i a dalt la zona més recollideta, més de lectura, no? I estudi. Però el repte ha sigut donar-li aquest ambient que volíem, que allunyar-lo del concepte oficina i acostar-lo més a un espai agradable d'estada.
I avui sou aquí a Sant Andreu de la Barca, la biblioteca que justament es remodelarà. Bé, com ho veieu, això? Entenc que avui ho veieu in situ i, per tant, doncs, no sé què ens podeu avançar, què ens podeu explicar.
Simplement, aprofitant l'espai que ja tenim existent, que és un espai d'unes dimensions correctes i que ara ja té aquest ús, però que pot millorar molt fent-lo més atractiu i que tant de bo la gent de Sant Andreu de la Barca s'hi senti acollida i vingui i pugui disfrutar de la lectura, de la cultura. Els nens també tenen el seu espai que pensem que serà molt atractiu, que és la zona amb els finestrals més grans, amb un mobiliari adaptat per la seva mida, no? I algun racó d'explicar contes. Bueno, creiem que el projecte farà que la gent hi vingui més a la biblioteca.
Entenem que és un equipament que fa 30 anys, els usos entenem que han canviat molt en aquestes 3 dècades. Estem davant d'una biblioteca del segle XXI amb uns nous usos, nous espais, per tant, s'ha hagut de reactualitzar tot plegat.
Sí, bàsicament abans les biblioteques eren grans taules, prestatgeries i ja està. I ara no només el fons documental és el que és, continuen sent llibres, però també hi ha la informàtica, hi ha jocs, hi ha exposicions, hi ha molta més cultura, més diversa, i també la manera com s'hi acosta la gent a la biblioteca. La gent no només vas i t'asseus en una taula i ja està, sinó que vas, consultes, estudies, t'aixeques, tornes, i aquest ús de la biblioteca com una part més del teu àmbit d'estudi és el que més ha canviat i el que demana una mica més de dinamisme en el disseny.
Perfecte, no sé si voleu destacar alguna cosa més de tot aquest projecte que heu fet, alguna cosa de la qual estigueu ben orgullosos. Entenc que ha sigut una bona feina.
Sí, a més estem molt agraïts a l'Ajuntament que ens hagi encarregat aquesta feina, que realment és molt agradable de fer, i tant de bo puguem veure els resultats d'aquí a poc i que la gent ho gaudeixi.
Des del govern municipal expliquen l'aposta que fan per la renovació de la biblioteca, que ara tot just fa 30 anys de servei a la ciutat.
I estem en plena celebració també dels 30 anys de la Biblioteca Aigüestoses, un equipament que fa 30 anys al servei de la ciutat, i justament avui també presenteu tot un projecte de remodelació, de reestructuració d'aquest espai. Esteu presentant-ho ara justament i la biblioteca està plena de gom a gom.
Sí, sí, també té un plaer també tenir un equipament que ja després de 30 anys i que convenia també donar-li un impuls, perquè també era una miqueta potser una biblioteca una mica del segle XX, i volem que sigui la biblioteca que es mereix Sant Andreu del segle XXI i que es faci moltes més activitats, i ho volem potenciar molt.
La Diada de Sant Jordi 2025, que ens deixa també aquesta imatge, la d'un projecte que busca obrir les portes de la biblioteca i fer que aquesta sigui més dinàmica de cara a la ciutadania.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El Sant Jordi de Sant Andreu de la Barca ha viscut a novetats aquest any, com la presentació del llibre El Sant Andreu Desaparegut i també la signatura de 12 autors i autores locals de Sant Andreu de la Barca, que han signat els seus llibres davant de la biblioteca Aigüestoses. També, com dèiem, la presentació del llibre El Sant Andreu Desaparegut.
La Biblioteca Aigüestoses s'ha omplert de gom a gom aquesta Diada de Sant Jordi de nostàlgia i història amb la presentació del llibre Sant Andreu de la Barca Desaparegut, un volum fotogràfic editat per l'editorial F2 amb textos del sociòleg i historiador local Jordi Banyeres. A la presentació van ser molts i moltes els que van descobrir una ciutat que ha canviat molt les darreres dècades i que ara queda tot ben recollit en aquest volum. I és que el llibre és tota una radiografia fotogràfica de la transformació d'un poble agrícola i petit de poc més de 1.500 habitants en la ciutat industrial que coneixem avui dia. Una proposta que convida a redescobrir carrers, masies, festes i rostres d'un temps que ja no hi és, però que encara viu en el record de molts santandreuencs i santandreuenques. Durant la presentació, Jordi Banyeres va destacar que el llibre no només vol mostrar imatges, sinó també una manera de viure que ja no existeix. N'hem pogut parlar amb ell visiblement emocionat.
Avui és el gran dia, avui surt a la llum aquest Sant Andreu Desaparegut. En algunes llibreries ja el teníem, però avui oficialment és la presentació. Com et sents?
Home, una mica de neguit, perquè és això, em toca fer una pila de dedicatòries i la veritat voldria personalitzar-ho i conèixer a cada persona que m'ofereix el seu llibre perquè el signi. I malauradament hi ha molta gent que només conec de vista i punt.
I et van venint a demanar aquesta signatura, entenc que està sent molt bonic avui, el dia de Sant Jordi.
Sí, sí, és, bueno, és un dia, sempre és això, és la diada, no és un dia, és la diada per definició. Només hi ha dos diades a l'any, l'11 de setembre i Sant Jordi.
I Sant Andreu desaparegut, no sé si ens pot explicar també una mica doncs, com ha canviat la diada de Sant Jordi precisament des d'Antuvi.
Sí, bé, que just sàpiga, això es va començar a celebrar ja ben avançat a la postguerra. És a dir, jo diria que devia de ser cap als anys 60, si no fins i tot més tard. Però és que també en aquest cas, és clar, en aquella època no hi havia fins a l'any, jo diria que als 70 i tants, no hi ha cap papereria que també venés llibres, és a dir, que per tant era difícil que es poguessin fer celebrar el dia de Sant Jordi. Devia haver-hi alguna cosa de la Rosa, però la veritat és que amb els que he pogut entrevistar ningú m'ha sabut explicar res. Bueno, millor dit, ni tan sols li he fet la pregunta. O sigui, que és possible que hi hagi, en aquest cas, novetats per una vegada. Ara els hi demanaré, perquè la veritat d'alguna gent que amb el qual m'he entrevistat m'he quedat amb ganes de tornar a veure'ls i parlar-ne més a fons de tot com es vivia en aquella època.
Al final, tota recerca és un punt de partida. Entenc que aquest llibre també serà un punt de partida cap a altres obres que puguis arribar a fer.
Bé, si no ho faig jo, en tot cas, jo el que faig és, a part del llibre, és que la pila de fitxes per als fons fotogràfics que hi ha a l'Arxiu Municipal, perquè, és clar, entenc que algú que jove que va a l'Arxiu Municipal i veu unes fotos, si no se l'ajuda identificant edificis, identificant persones, doncs es troba perdut. I llavors jo, en aquest cas, he fet aquestes fitxes, que en dic fitxes tècniques, perquè no tenen cap voluntat literària, sinó simplement de situar la foto.
Com ha sigut per tu avui presentar aquest Sant Andreu desaparegut a la teva ciutat, aquí a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Municipal?
Com ha estat per mi? Bé, jo el que dic és que el més important per mi que he après d'aquest llibre és que m'ha fet estimar més el poble. I amb això ho dic tot.
I ara, doncs, estàs gaudint d'un Sant Jordi molt especial, amb molta emoció, entenc.
Sí, sí. És cert, estic emocionat. I semblat a la veu.
Que bonic que sentis aquesta emoció. Entenc que és la teva ciutat, que te l'estimes molt. Ha canviat moltíssim els darrers anys i aquest llibre doncs, és tot un recull de tots aquests canvis.
Efectivament, és que quan saps la història llavors ho situes, perquè de fet la majoria de coses dels humans no tenen explicació. El que tenen és una història. Les explicacions han de ser versemblants. La història no cal que sigui versemblant. Simplement ha passat això i després va passar l'altre. Punt. No hi ha res més a dir-hi. Aquesta és la gran diferència. Llavors, per tant, és molt important conèixer la història, no pas perquè ens ajudi a entendre més, però sí que el situem i d'alguna manera ens permet allà doncs, entendre més coses.
Per tant, a qui recomanes aquest llibre? Els apassionats de la història, aquelles persones que vulguin conèixer més sobre la ciutat on viuen?
Sí, ara ho has dit, a la gent que vulgui conèixer més on viuen i que tinguin, en aquest cas, una predisposició a estimar el poble.
Jordi, entenc que deu haver sigut tot un plaer i tot un honor escriure aquest Sant Andreu desaparegut, fer tot aquest recull fotogràfic.
Sí, la veritat és que ha estat un honor perquè no me'l mereixia, perquè jo vaig néixer a Barcelona i fins a l'any... vaig viure a Barcelona els 60 primers anys de la meva vida. Ara ja tinc 75 i visc aquí des de fa 15 anys. Val a dir que el fet de ser del casino i de l'entitat ecologista m'ha fet que conegui molts racons i que profunditzés molt més del que no pas altra gent que haurà viscut de forma més superficial, diguem-ho així, sense cap voluntat d'ofendre ningú. I això ha fet també implicar-me en diverses coses, però crec que la implicació és bona per a tothom.
I de fet ara la ciutat guanya doncs, aquesta obra que està feta amb molta estima, amb un llenguatge doncs, molt precís i molt curat, amb unes fotografies doncs, que mostren doncs, aquesta clara evolució del Sant Andreu de la Barca desaparegut.
Sí, sí, així mateix. Moltíssimes gràcies.
Banyeres, que va aprofitar la presentació per continuar fent crida a la ciutadania a treure del calaix totes aquelles fotografies que conservin a les seves cases per tal de datar-les i digitalitzar-les i que podrien ser el punt de partida d'una nova recerca. En aquesta mateixa línia, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, va posar en valor la tasca de Banyeres amb aquest llibre i va animar la ciutadania a compartir els seus records gràfics amb l'arxiu municipal.
Les fotografies venen des dels inicis del segle XX fins al 1970, fins una mica abans de la gran transformació de la població. Doncs aquí veurem tots els antepassats nostres, familiars, veurem els edificis que ja no hi són, alguns que encara estan en peu. És donar valor al patrimoni cultural i artístic de Sant Andreu.
El llibre forma part de la col·lecció Catalunya Desapareguda, una iniciativa que busca recuperar la memòria visual dels pobles i ciutats del país a través de fotografies antigues.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I els actes de Sant Jordi continuaran aquest diumenge a la plaça Font de la Roda.
Aquest diumenge 27 d'abril, Sant Andreu de la Barca celebrarà la Diada de Sant Jordi amb les entitats culturals de la ciutat. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça de la Font de la Roda. Allà hi trobareu més d'una desena d'entitats amb les seves tradicionals paradetes i podreu conèixer la tasca que fan a la ciutat. També hi haurà la 26a trobada de puntaires, una ballada de sardana, xocolatada popular i tallers infantils pels més petits. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, anima a tota la ciutadania a acostar-s'hi.
Convidem a tots els veïns i veïnes a que el diumenge, des de ben d'hora al matí, puguin venir a gaudir fins al migdia doncs, de tota la festa que està en l'àmbit del casc antic, de la Font de la Roda, i que per tant gaudeixin i visquin amb nosaltres. Jo crec que és un moment, com dèiem, de teixir comunitat, de passat, per poder saber i bruixolar-nos cap al futur, i de futur perquè doncs, la gent jove que manté les tradicions i que, diguéssim, les utilitza també per fer nexe d'unió, doncs és idoni.
La xocolatada serà a 11:15 del matí i la ballada de sardanes a 12:15 del migdia amb la Copla Ciutat de Terrassa. Així doncs, si voleu acabar de passar una bona festa de Sant Jordi 2025 a la plaça de la Font de la Roda, hi trobareu tota aquesta activitat cultural que de ben segur us sorprendrà.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
I aquest dilluns se coneixia amb la notícia de la mort del Papa Francesc. A Ràdio Sant Andreu aquesta setmana hem entrevistat a mossèn Jaume Graner perquè ens fes valoració del llegat que deixa el Papa Francesc. La recent mort del Papa Francesc ha commogut el món sencer i ha sacsejat profundament també la comunitat catòlica. El seu papat, marcat per una aposta per al diàleg, la senzillesa i la justícia social, ha deixat una empremta profunda, tant dins com fora de l'Església. Per valorar aquest llegat i també compartir com s'ha viscut aquest moment des de la fe i des de la comunitat local, volem conversar amb mossèn Jaume Graner, rector de la parròquia de Sant Andreu de la Barca, perquè ens ofereixi una mirada doncs, humana i també espiritual sobre la figura del Sant Pare i les repercussions de la seva mort. Mossèn Jaume Graner, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Com descriuria vostè el llegat espiritual i pastoral del Papa Francesc?
Home, ell ha estat un home, diria, profundament cristià, seguidor de Jesús i de l'Evangeli. I de l'Evangeli s'ha fixat sobretot en l'atenció als més pobres, en la justícia social, i això no s'ha estat de repetir-ho, i no només amb la paraula, sinó també amb el gest, acostant-s'hi a les persones, no? I ho hem anat veient al llarg de tota la seva vida. Aquestes ganes d'estar a prop de la gent, manifestades fins la vigília de morir. Encara diumenge va fer l'esforç, tot i que estava prou tou, de poder donar la benedicció allà a la plaça i acostar-se a les persones, no?
Quins aspectes del seu papat creu que han tingut més impacte en l'Església Catòlica i en la societat? Aquesta senzillesa, aquesta aposta per al diàleg que abans comentava a l'inici de l'entrevista?
Mira, viscut des d'aquí de la parròquia, jo subratllaria tres aspectes. La primera encíclica que va fer, la Laudato Si, lloem el Senyor, que feia una mirada al món com a donador de vida i, per tant, una aposta per l'ecologia. Això va portar a que es creés una associació de parròquies, que se'n diu les ecoparròquies, en què cada diumenge s'han anat fixant en un aspecte de la natura que cal cuidar i promocionar. A la parròquia nostra ens vam sumar també en aquesta xarxa i cada any hem dedicat el primer diumenge d'octubre a subratllar-ho a totes les persones que venen a la celebració. Jo penso que això ha fet un gran bé a tothom i nosaltres aquí a la parròquia n'hem participat. Seria un dels aspectes importants. Una encíclica que va ser molt llogada també per moltes persones de fora de l'Església, perquè era parlar amb un respecte màxim de la creació, de la natura, del món, de la vida, etc.
Sí que era, en aquest cas, el papa francès, un papa molt, molt estimat, no?, entre els feligresos.
Sí, sí, i tant. Hi ha hagut un segon capítol que a nivell, diguem-ne, públic ha tingut menys ressò, que és el sínode, aquesta trobada que es va fer durant 2 anys, aquests últims, de reflexió de com tota l'Església, preveres, religiosos i laics, havien de reflexionar sobre el moment actual i el futur que ens espera. Va ser dues sessions, van durar un trimestre cada una, de reflexió, i ha sortit un document final amb un material interessantíssim per posar en pràctica a les parròquies. I després ell ja havia nomenat unes comissions per aprofundir en aquells textos en què no hi havia un acord total i que calia acabar-los de madurar. Aquestes comissions s'han posat en marxa, tenien de temps, em sembla, tot aquest any vinent, i ara veurem com això continua, però jo penso que anirà bé endavant. Aquesta reflexió feta a Roma, aquí a la parròquia en vam parlar molt, per prendre consciència tots plegats que l'Església no és una cosa del capellà, del rector o del bisbe, sinó que és una cosa que hi ha de participar tothom, preveres, religiosos i laics. Per altra banda, sí, aquí ha coincidit que amb l'arribada del nou bisbe, que es va estrenar el dia de Sant Andreu, el bisbe de Sant Feliu, ell també ha posat com a prioritat a la diòcesi la participació dels laics en tot allò que es farà a la vida de l'Església. I ha convocat una trobada només de laics per la vigília del diumenge de Corpus per poder ja posar en marxa aquest programa. Vull dir que tot això ha estat fruit del sínode, que va ser una iniciativa del papa,
Per tant, vostè creu que tot aquest llegat que ara ens està comentant, aquest llegat que ens deixa el papa francès, tindrà una continuïtat amb l'arribada del nou papa?
Jo penso que sí que l'ha de tenir. I penso que el proper papa, vaja, i és el que desitjo, que sigui en la mateixa línia d'ell, no? De fet, ell, molts dels cardenals que ara votaran el nou papa van ser triats i escollits per ell. Per tant, hi haurà un tant per cent molt notable que estarà en aquesta línia. I a nivell de bisbes, almenys aquí a Catalunya, diria, hi ha unanimitat de tots per continuar amb aquest estil. Hi ha bon ambient a Catalunya en aquest sentit, no? De valorar molt l'etapa del papa Francesc i de sentir-s'hi tots molt propers.
Quines qualitats creu que hauria de tenir el proper papa?
Hauria de tenir una mica les qualitats que ja tenia aquest, no? De això de simpatia humana, no? Acostar-se a la gent amb aquest bon to humà, de proximitat, de subratllar que l'Evangeli és una bona notícia que fa viure les persones, que anunciem l'Evangeli perquè la gent tingui més vida i una vida més plena, més joiosa. Jo penso que és un aspecte de l'Evangeli que moltes vegades en el passat l'havíem descuidat. Parlàvem més de les obligacions, dels deures i tal, i resulta que les obligacions i els deures ja te'ls prens en sèrio quan l'objectiu el tens molt clar. I l'objectiu és viure en plenitud, tant com puguem en aquest món, amb l'esperança de que després ho tindrem del tot.
Sí que s'han organitzat actes, misses especials. A Sant Andreu de la Barca també hi ha prevista una missa.
Sí, nosaltres ho farem dimarts de la setmana vinent, perquè el diumenge ho puguem anunciar a tothom i que les persones que ho desitgin doncs puguem pregar per ell, no? Que el Senyor, després de la seva vida entregada en aquest món, l'aculli d'una manera plena, amb una gran abraçada al cel.
I a nivell personal, mossèn Jaume, com ha viscut la mort del Papa Francesc?
Amb una gran sorpresa, el primer moment, no? Perquè més aviat pensava que després de que tant temps d'hospital i ara recuperant-se, que a poc es aniria recuperant i podria encara tenir una tongada més, no? Però ahir, amb sorpresa, vam veure que de cop i volta ja es va acabar. Això marcarà un canvi d'etapa i ara estarem a l'expectativa. Aquí a la diòcesi nostra de Sant Feliu, el fet de tenir també el bisbe acabat d'estrenar i amb una gran empenta, ens ho fa viure amb il·lusió. El futur no ens espanta, sinó al revés, que ens hi posarem amb ganes.
Una última... Sí.
No, anava a dir jo mateix, que ara el juliol ja celebraré 50 anys de capellà, el dia 6 de juliol, doncs encara em queden ganes de continuar servint l'Església i amb aquest estil obert, acollidor, evangèlic. No?
50 anys de capellà i molts d'aquests anys a la parròquia de Sant Andreu de la Barca. Eh?
Exacte, sí, jo vaig venir aquí l'any 91, per tant 34 anys, servint Sant Andreu. Un Sant Andreu que en aquests anys ha canviat moltíssim. No s'assembla gaire el moment que vaig arribar amb el moment que estem vivint, perquè va haver-hi un creixement importantíssim i a nivell social s'ha anat relligant la gent d'una manera nova, molt millor ara que temps enrere.
Doncs, mossèn Jaume, moltíssimes gràcies per aquesta valoració després de conèixer la notícia de la mort del Papa Francesc i per haver fet aquesta valoració a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Ens seguirem parlant.
Gràcies. A la vostra disposició.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obert convocatòria de les subvencions per les entitats locals de cara a aquest any 2025.
Oberta la convocatòria de subvencions per entitats locals 2025, les entitats del municipi ja poden sol·licitar les subvencions destinades a finançar les seves actuacions i programes. Han de ser d'interès públic i social. Aquestes iniciatives han de complementar o substituir competències municipals o bé tenir un interès local en àmbits com el social, la salut, l'educació, la infància, la joventut, la cultura, l'esport, el veïnatge, la cooperació, el desenvolupament o la sensibilització. El termini per presentar aquestes sol·licituds comença aquest 24 d'abril i acabarà el 22 de maig de 2025, tots dos dies inclosos. Tota la informació sobre els requisits, la documentació necessària i el procediment de sol·licitud es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a l'apartat de tràmits. L'any passat, 48 entitats van rebre aquesta subvenció amb una aportació total de més de 186.000 euros per part de l'Ajuntament.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
I aquest dimarts arrencava la 8a edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Ho feia amb un tast de vins en el Teatre Núria Espert, una Fira del Vi que s'allargarà fins aquest diumenge. La 8a edició de la Fira del Vi s'ha iniciat amb una degustació popular de vins del celler de Can Estruc d'Esparreguera, maridatge amb formatges artesans de la xarcuteria Alícia. L'acte s'ha celebrat en el Teatre Núria Espert a la sala Federico García Lorca. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també amb el sommelier Guillem Luré del celler Can Estruc.
Bueno, sí, hoy hacemos el tret de sortida de la Fira, la 8a, la 8a Fira del Vi. 8 ediciones que se suman también a las 2 del Vermú, que también tendrá continuidad como el año pasado, y este año habrá 4 tasts, 4 maridajes y 4 pruebas de vino y bodegas que nos van a acompañar. Empezamos hoy martes.
Comencem avui, aquest dimarts, dia 22 d'abril, amb el tast de vins del celler Can Estruc, d'Esparreguera, i tenim aquí un dels sommeliers, que és el Guillem Luri. Can Estruc, Esparreguera, ben a prop de Sant Andreu de la Barca, per tant, vins de proximitat.
Correcte, estem res a 10 quilòmetres de distància. Celler Can Estruc, un celler històric. Si no m'equivoco, aquest any fem 451 anys d'història, que ja es feia vi a la finca des de llavors.
Com són aquests vins de Can Estruc?
Bueno, vins mediterranis. Reivindiquem proximitat, reivindiquem zona, reivindiquem els vins mediterranis de qualitats, fins, ben fets i elegants sempre.
I això acompanyat d'un bon maridatge, no?
Bueno, el vi sempre va acompanyat de bona gastronomia. Això no falla mai. Un bon vi sempre va amb un bon àpat.
En el cas dels vostres vins, en què es pot maridar?
Bueno, fem diversos tipus de vins, des de vins joves, blanc, negre, rosat, a vins amb criança, i al final jo sempre dic que cada vi té el seu moment. Pues un vi jove amb aperitiu o a copa de mitja tarda, i a mesura que ja anem agafant vins més corpulents, pues potser menjar-se una mica més potents.
I un celler amb tanta història darrere, què suposa? Hi ha un gran pes el fet de portar tants anys d'història del celler?
Bueno, al final no et pots adormir, està clar que has d'estar al tanto de tot, anar-te adaptant a les variacions climàtiques que tenim, estar sempre pendent d'estar a l'última, adaptant la viticultura també, que al final és el primer pas, no?, per fer un bon vi, i en aquest cas, doncs sí, és molta història i sobretot pues, mantenir el coneixement històric que tenim i adaptant-nos a poc als nous temps també.
Què suposa per vosaltres participar de fires com la de Sant Andreu de la Barca, participar en un tast de vins aquí avui, aquí en el Teatre Núria Espert?
Home, és un plaer, al final estem a casa, com dèiem, som veïns, jo crec que és un plaer poder estar aquí, presentar els vins i disfrutar dels amics en companyia i de bon vi.
Que sí que veiem ja en aquestes 8 edicions ja que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca de la Fira del Vi, que hi ha aquesta cultura del vi, no? Que hi ha cada vegada més persones que s'hi acosten a la cultura del vi i a més que hi entenen.
Sí, bueno, jo sempre dic que no s'ha d'entendre per beure vi, s'ha de disfrutar del vi, no? I a vegades crec que ens hem de treure aquesta barrera de que si s'ha d'entendre o no s'ha d'entendre, el vi t'agrada, no t'agrada, t'agrada més o t'agrada menys, i al final és qüestió de, sobretot, de ment oberta, provar coses diferents i estar obert a provar diferents vins i diferents tipus de vins.
Això és la Fira del Vi, no, Juan?
Sí, és la Fira del Vi. De verdad, es un placer que estén con nosotros los Can Estruc. Es una bodega emblemática, es una bodega vecina, como ha dicho Guillem. Y hoy, como siempre, tenemos propósitos. El primero es probar unos vinos, que nos expliquen cómo se construyen, con un maridaje que recalcamos siempre, es también de proximidad. Alicia Charcuters, como siempre, hoy presentará 3 de sus quesos. Y la tercera y la que más nos importa es que la gente disfrutar del vino en estas ocasiones.
I aquí tenim aquests vins que evidentment s'han de tastar, però que ja visualment ja entren, no?, amb aquest disseny de la il·lustració de l'ampolla, de l'equilibrista.
Mm-hmm. Bueno, sempre tenim, com dèiem, no?, tenim tradició, però estem sempre intentant estar en els últims temps, no?, i en aquest aspecte, i com dèiem abans, no?, d'intentar apropar el vi a tothom, fent etiquetes una mica desenfadades, que trenquin una mica amb el classicisme i que siguin atractives per tothom, no?
I en el fons la muntanya Montserrat.
Importantíssima, al final és el nostre emblema i ens marca molt el caràcter dels nostres vins.
Què espereu d'un dia com el d'avui?
Pues disfrutar, passar-ho bé i disfrutar.
Algun consell?
beure vi.
Fins aquest diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra la 8a edició de la Fira del Vi i la 2a Fira del Vermut. Els actes centrals dissabte i diumenge a l'esplanada del Mercat Setmanal i fins aquest divendres, tast de vins en el Teatre Núria Espert.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials, Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.